Santa Eulàlia, un podcast sobre Barcelona, amb Bot Bou.
L'atenció primària és un pilar fonamental per a la cohesió social d'una ciutat, i sobretot en barris com el Raval de Barcelona, desiguals i amb molta immigració, la tasca dels professionals sanitaris ha d'anar molt més enllà de la salut. En aquest episodi en parlem amb Antònia Raya, infermera del CAP Raval Nord i que porta molts anys vinculada amb el teixit associatiu i l'activisme al barri. Antònia Raya, tot seguit, a Santa Eulàlia. Antònia Raya, benvinguda a Santa Eulàlia. Escolti, parlarem molt de salut, evidentment, i del barri del Raval, però abans deixi'm fer-li la pregunta genèrica. Com veu Barcelona? Què li sembla respirar-hi quan hi viu, quan hi passeja, quan hi treballa?
A mi em sembla que Barcelona està sobresaturada de soroll, de gent, de turisme. És una ciutat que ara per ara és hostil per la majoria de gent que hi vivim de fa molts anys, no? En barris que han fet una transformació i que cada vegada són menys aquells barris en els que tu pots gaudir d'una ciutat amable.
Mm-hmm. Hi ha com una acceleració de la percepció de que la ciutat es despersonalitza, entenc que vol dir.
Total, es despersonalitza, no tens comerç de barri gairebé. Clar, jo visc al Poblenou, jo he viscut una transformació important, només trobes bars, jo dormia tranquil·lament, ja no puc dormir perquè n'hi ha molt trànsit de persones cap al metro, tots són restaurants, bars, moltíssima gent, moltíssim soroll, no? Jo veig que Barcelona s'ha convertit en una ciutat molt sorollosa i totalment turistificada, i això a la gent que ens estimem la ciutat perquè hem fet l'opció de viure-hi durant molts anys, se'ns qüestiona el poder continuar o no en segons quins entorns.
Sí. Mm-hmm. Diu que viu al Poblenou, però treballa al Raval, al cap del Raval. Com és la diferència entre totes dues zones de la ciutat, diria?
Doncs mira, jo visc al Poblenou de fa molts anys, 32 anys, i treballo al Raval de manera ininterrompuda des del 2005, ¿vale? Vora els 20 anys. Estic vinculada al barri des de fa més, I tot i que us sembli estrany, per mi el Raval és molt més amable que el Poblenou ara mateix. Per mi, sí. Jo el Raval el visc com a casa, saps? Vull dir, em sembla que n'hi ha un esforç per mantenir aquesta xarxa comunitària, de conèixer-nos a la gent que ens trobem pel carrer. Lògicament, la meva situació com a infermera del barri des de fa 20 anys doncs ho facilita, no? Jo conec a moltíssima gent doncs, de la consulta i després de la vinculació comunitària que hem tingut jo com a agent de salut col·laborant en entorns, no? de lluita. Per mi, el Raval, i pot semblar pues això, molt, molt, molt contradictori, és molt més amable amb tot el que té que Poblenou ara mateix.
Entenc que vol dir que hi ha una estructura d'entitats civils i socials, de moviments, d'estructuració molt més sòlida que el Poblenou, perquè el Poblenou ha patit aquesta transformació tan bèstia des de l'època del Fòrum, amb aquests 20 anys que diu que porta el Raval precisament.
Sí.
Que potser l'han desmantellat una mica més, no?, socialment.
Sí, i segurament també perquè la meva situació al Poblenou és de veïna.
Yeah.
I aquí tinc molta més implicació, ¿vale? Professional, personal. És possible que si jo estigués vinculada, perquè també n'hi ha teixit associatiu al barri del Poblenou en defensa de l'habitatge i molts altres aspectes, però no els hi visc. I aquí sí. Tot i així, jo al Raval sempre tinc la sensació de poble petit, per això que comentes, no? Per aquesta xarxa que manté i lluita, intenta resistir al pesar de tot el que passa a la ciutat.
I al marge de la comparació amb el Poblenou, aquests últims anys, sobretot després de la pandèmia, aquest grau de vivacitat social i d'organització social que diu que hi ha al Raval,
Li sembla que pateix una mica, que s'ha erosionat una mica? Ho dic perquè parlava d'aquesta, com no ha dit la paraula degradació, però semblava com degradació de la ciutat dels últims anys. No sé si això en termes interns del Raval ho ha notat, també.
Clar, evidentment el Raval reflecteix les coses que passen a la resta de la ciutat, no? Jo saps què passa? Que és que m'estimo molt el Raval. A mi em costa molt veure les coses negatives com a negatives, sinó que les, no? Les veig com situacions que hem de poder resoldre o poder minvar el seu efecte negatiu, no? Jo no crec que el teixit associatiu s'hagi degradat. De fet, la Covid va ser un moment en el qual aquest teixit associatiu va salvar a molta part de la població, i això ho tinc molt present, com el conèixer a les teves veïnes, no? Mm-hmm. Saber que estaven soles, que no podien venir els fills a veure-la perquè els fills estaven, no?, confinats a les perifèries. La gent es va organitzar per poder cobrir les necessitats més bàsiques d'aquestes persones, fins al punt de que els serveis socials, que és l'administració que té aquesta responsabilitat, derivava gent al teixit associatiu. Vull dir, va ser brutal, però va ser brutal aquí, va ser brutal a altres barris que també tenen aquesta xarxa que els hi permet afrontar desequilibris, pues, d'una manera més eficaç. Jo ho visc així. El teixit associatiu és diferent a mesura que les generacions canvien, evidentment. Ara s'ha publicat el llibre del Pedro Cuadrado, en el local, que és un pacient del CAP, però també és un company de lluites, és un senyor molt gran, i ell ho explica molt bé allà, no? O sea, quan tu lluites, tradicionalment saps que la lluita perdràs. Però si no tens molt a perdre, i això és el que ens passa, no?, a la gent del Raval, si no tens molt a perdre, envesteix aquesta lluita, ¿vale? La gent, i no és una crítica al jovent, perquè els meus fills em penjarien, i perquè a més no ho sento així, el jovent té molt a perdre, i a vegades no pren aquestes lluites de les mateixes maneres, no té aquesta visió de que, escolta, amb tu la lluita, el més probable és que la perdis, Però no passa res, perquè tenim poc a perdre, això de lluita. I el Pedro ho explica molt bé, perquè ha portat a terme moltes lluites, des de, no?, des de les barraques de Montjuïc a la lluita pel CAP del Raval.
I això del Raval, diria que és, a veure, ja és evidentment una de les zones de la ciutat amb més desigualtat i amb més precarietat, amb més conflictivitat també, segons els índexs.
No ho sé.
No, rebat-me.
Sí? No ho sé, si és un dels llocs amb més conflictivitat, en quin sentit?
Com a mínim amb més estigma, no?
Amb més estigma, sí, l'ha vist. Però és una imatge que interessa, ¿vale? O sigui, jo i ho entenc històricament, I no en el Raval, sinó, diguéssim, a nivell social. Interessa estigmatitzar i donar les culpes del que passa al diferent o al pobre, ¿vale? Mm-hmm. Vull dir, el Raval és molt, històricament té aquestes dos vessants, no?, de classe treballadora que lluita i de lloc que rep onades migratòries de gent diferent, La gent dels anys 60, dels 70, de principis de segle, no?, les mans d'obres i tal. Però ja interessa això. Creues Ronda Sant Antoni i ja és totalment diferent el paradigma. Interessa aquesta visió de perill, d'estigma.
Clar, és el que li anava a demanar. El que ha permès que el Raval continués malgrat tot aquest grau d'organització social que ara ens explicava vostè també, és simplement una suma de factors? És simplement això que deia que la gent hi té menys a perdre, que hi ha gent que fa molts anys que hi treballa i que s'estima molt el barri, que és un lloc petit en què, com que hi ha aquest interès per continuar-lo segregat, llavors això genera paradoxalment més comunitat? O hi ha alguna cosa més? Hi ha alguna cosa en les dinàmiques d'organització que s'hagi fet bé?
Bueno, n'hi ha una tradició d'organitzar-te. perquè saps que és tu el que te tienes que salvar, saps? Vull dir, n'hi ha aquesta tradició d'organitzar-te. Quan tu estàs... A més, les lluites del barri són nombroses, no? O sigui, quan tu estàs veient que n'hi ha un interès per degradar les finques, que no es fa res en contra dels narcopisos, que jo tinc pacients que han tingut que abandonar la seva finca, doncs clar, perquè si n'hi ha baralles, si n'hi ha un continu... No? Una sensació de vulnerabilitat envers a les condicions en les que ara mateix està la teva finca, doncs marxo, però això ja interessa la ciutat. Quan més gent se'n vagi, quan més turistes en tingui, perdo aquesta capacitat de xarxa veïnal, la perdo. No? O sigui, jo recordo molt dolorosament el desnonament de Riereta 3, perquè, ostres, perquè va ser un guany de les veïnes... a una narcofinca, no? I llavors aquesta gent, les veïnes, estaven contentíssimes de que aquests nois haguessin ocupat Riereta 3, perquè se sentien molt més segures, mm-hmm. no? I no va fer res l'administració mentre estava al narcopis, però per... No?
Ara hi ha una cosa, salvant les distàncies, però més o menys semblant amb l'antiga Massana,
claro,
que és un
claro.
dels punts del barri que genera claro. una certa activitat
claro.
i un punt de xarxa, i l'Ajuntament té interès a desballestar-ho.
Perquè sempre ha existit aquest interès, històricament, entens? Vull dir, quan tu dissenyes... El llibre del Miguel també ho explica molt bé, el de matar al xino, no? Com la ciutat, inclús urbanísticament, el Raval molesta. Per què? Perquè aquí és molt fàcil trobar-te amb el teu veí. Mm. Perquè estem molt junts. I això afavoreix conèixer el que tens al costat, el que li passa, que és el mateix que et passa a tu. Mm? Jo puc treballar al CAP i no sortir de la meva consulta només per fer domicilis, però bueno, només fent domicilis, tu ja te vas trobant a les veïnes. Per què? Perquè tinc un metre, no? Tinc un quilòmetre quadrat. És la meva àrea on jo em moc. I és molt fàcil ser sensible a les dificultats que existeixen, perquè les veus. Si jo visc en una illa apartada, no conec el meu veí, i a mi em passa això a Poblenou, perquè la mateixa estructura urbanística del barri no permet que jo conegui què li passa a la meva veïna o a l'altra, saps? Perquè no és amable anar a la Rambla, on jo quan era petita em trobava amb les altres mares i els nens jugaven, per exemple. I això ara ja no ho tinc. Llavors, tu t'aïlles, és molt difícil organitzar-se, no? Això, el Raval pues, té aquesta part que enamora, no?, a la gent pues, que volem un altre model de ciutat i una altra manera de viure en societat, en comunitat, no? Per això defensem els espais públics, per això no volem que ens treguin els pocs espais públics que tenim, no? O els espais de trobada, com pot ser la Massana, ¿vale? Com pot ser el local, la història del local, escolta'm, flipa-lo, no? Vull dir, mira, ens tenim que anar. No, té. Vull dir, en 5 dies aconsegueixen els diners. I d'on surt això? De la gent que vol que el local continuï per la funció que fa.
Amb el CAP mateix hi va haver l'exemple del 2019, veu ocupar la Capella de la Misericòrdia
Igual.
Per protestar perquè allà no s'hi allotgés una ampliació del MACBA, sinó el nou CAP, i us en vau sortir. Bé, encara s'ha d'acabar tot el procés, si no m'erro, però... està destinat al CAP.
Sí, sí, és un altre exemple, no? I la gent entén el que és important i necessari i urgent pel barri. La gent ho entén, ¿vale? La gent que vol i que s'estima el barri. Llavors, clar, nosaltres, quan les treballadores portaven moltíssims anys reclamant un canvi, no va ser d'un dia per l'altre, portaven anys i anys, ¿vale? Clar, arriba un moment en el que algunes companyes i jo diem, mira, tu estàs aquí, saps? O sigui, això no compleix mínims de seguretat pel pacient. Mira
què en veu aprendre d'aquell episodi? Tant de la relació amb l'Ajuntament com de la manera de resoldre el conflicte, com del...
Vam aprendre que sí que se puede. ¿Vale? Que sí que es pot quan ets capaç de salvar els teus interessos individuals, perquè has de pensar que la lluita de Capilla, les entitats eren molt diverses perquè som diversos al Raval i hem de ser-ho, o sea, no vamos a ser com un rebaño, però vam ser capaços tots de salvar aquest interès individual per un bé comú, que era tenir un equipament digne de salut al barri. I això ho vam aprendre, que era possible, saps? Que era possible i que era la clau del perseverar en el temps, perquè ells, los otros, pues juegan a que te canses, ¿no? Y en la mayoría de las lluitas es així, vull dir, ells juguen a un esgotament i tu dius, buah, tu. Però clar, com que eren molts, en el moment en el que a lo millor les treballadores estaven més cansades, agafàvem uns altres al tirar i no importava. No importava que fossin aquells en aquell moment, que anessin a la reunió, que parlessin amb la premsa, saps? Vull dir, vam aprendre això també, no? La col·lectivitat. Mm-hmm. Lo important de no sentir-se més o menys que l'altre, o tenir més o menys protagonisme, ¿vale?
N'hem parlat una mica, però quin és quin diria que és la contribució, el paper que fa l'atenció primària en el teixit del barri?
Bueno, quin és el paper que hauria de fer i que alguns caps ho fan i que altres no? Mira, l'atenció primària vetlla per la salut comunitària dintre d'altres competències que té. ¿Vale? Com a tal, tu ets un actiu de salut dintre del barri i hauries de ser permeable. No val que jo decideixi sempre el que s'ha de fer. En un model biomèdic, lògicament, tinc el coneixement, no?, de la pràctica, de la guia de pràctica clínica, dels símptomes, del tractament i de ja volver a usted si no le va bien. Però l'atenció primària no és això. L'atenció primària defuig d'aquest model biomèdic i té un model molt més humanístic i molt més holístic i entén que ha de treballar en relació a la necessitat que té aquella comunitat que tu estàs atenent.
Per la pròpia naturalesa del fet del seguiment dels pacients durant molts anys i del coneixement dels pares i els fills i dels nets.
Del seguiment de la xarxa familiar, que és la primera, no?, que tenim com a individu, però també de la comunitària. Perquè jo, si estic atenent a una persona amb ansietat, jo tinc que escoltar el seu relat per entendre aquesta ansietat. ¿Vale? Perquè potser la desnona han passat demà, o potser té al seu càrrec un fill amb molta dependència i no li arriben les ajudes. ¿Vale? O sigui, no tot serveix medicalitzant els símptomes que venen. Jo tinc que, és el que se llama treballar en salut comunitària. No? O sigui, la salut comunitària té diferents nivells i el primer és que jo, quan estic passant visita, tinc que entendre en quin context està aquella persona per intentar arribar a les causes de les causes. ¿Vale? Qui diu això? Diu un pic hipertensiu, no? Pues perquè tens un narcopis a la finca i no pots dormir. Clar, hem d'intentar donar peu a que aquella persona m'expliqui el seu relat, perquè els símptomes que té sempre s'expliquen a través del seu relat i del context en el que estan vivint. I l'atenció primària té aquesta visió. Vull dir, tu no pots passar a visitar sense tenir en compte la comunitat a la qual tu atens i el que està passant en el barri en aquest moment. Tu tens que saber el que està passant en el barri. Clar, nosaltres tenim una eina molt, molt, molt potent, que és fer els domicilis. No? Mm. I tu vas a les cases, veus com viu aquella persona, entens moltes coses.
Quan em deia que hi ha caps que no fan això, és, per exemple, perquè per manca de recursos no es fa prou atenció als domicilis o amb què té a veure?
A veure, jo igual no està bé el que he dit, que hi ha caps que no ho fan, però sí que n'hi ha caps
que
no ho poden fer o que el paradigma és diferent, doncs perquè potser no n'hi ha aquest teixit associatiu, perquè potser les necessitats són diferents, perquè potser la població és molt mutualista i no t'hi ve. Aquí ve tothom. Val? Vull dir, aquí el percentatge de gent que té una doble cobertura és molt baix. Les persones que són d'altres nacionalitats venen gairebé totes. Vull dir, no, la gent no es paga una mútua, potser un percentatge molt petit. En altres entorns n'hi ha molt més percentatge de població que té aquesta doble cobertura i que al cap no hi va tant o no tenen tantes problemàtiques. ¿Vale? Llavors, bueno, aquesta visió de salut comunitària, quan tu passes visita, l'has de tenir present sempre, El que passa és que els condicionants socials desfavorables per la salut que tenim al Raval, doncs són molts en comparació a altres zones. Dic Raval, dic La Mina, dic Bon Pastor, dic Trinitat Vella, Ciutat Meridiana. Mm-hmm. Vale? Si tu, el centre, aquests equips d'atenció primària...
Que els barris més perjudicats és on l'atenció primària ha de fer més inevitablement aquesta funció social.
Clar, extra, perquè tens aquest compromís amb la teva població, val? De denunciar, d'identificar injustícies, vulnerabilitats, no? Nosaltres tenim molts projectes de salut comunitària, com ha de ser, eh? I a més no són projectes de salut comunitària que mira, oye, nos hemos juntado cuatro y es que me apetece ahora ir a la ràdio a hablar de salut una hora, que està molt bé, eh? I que està molt bé si això parteix d'un diagnòstic de salut que ha detectat aquesta necessitat, ¿vale? Nosaltres, pues, atenem altres necessitats, no, perquè ha de ser així, vull dir, doncs, detectes que cada vegada tenim més dones dormint al carrer, no? Hòstia, fem un apropament, anem al gimnàs, a veure què necessiten, ¿vale? La gent de Raval Sud a col·laborar con Arrels, ¿vale? O ara la cosa està molt en boga, no? Lo de la universalitat de l'atenció de salut a tothom. Mm? Nosaltres ho hem fet sempre. O sigui, jo, per principis, no puc negar-li l'atenció a una persona. Com perquè no tingui papers, saps? Vull dir, és que me da igual, és que com més raó, perquè segurament està en una situació molt més fràgil, molt més vulnerable, i això repercutirà a la seva salut, segur. I no tinc que esperar que es posi malalt, saps? Anem a fer alguna cosa,
saps? Mm-hmm. Quines... El Raval és una de les zones de Barcelona on hi ha més immigració. Em sembla que és pràcticament una mica per sobre de la meitat de la població. Hi ha aquest... Vivim aquesta mena de bogeria populista en aquests moments que fa servir de manera recurrent la cantarella que els immigrants col·lapsen els serveis d'atenció primària, precisament. Enfoquem-ho al revés. Quins solen ser els problemes que tenen els migrants com a mínim del Raval per rebre atenció mèdica com cal?
Jo diria que cap. Val. En l'atenció primària, vale? Jo soc, clar, fa molts anys que estic al barri, conec pues, a la majoria de les companyes que treballen a Raval Sud també, i l'abordatge és el mateix, val? Vull dir, nosaltres fa molts anys que treballem amb persones que venen d'altres països, vull dir, de les onades del finals de 80-90, estem parlant de terceres generacions, val? De la majoria dels països. Quan el decret de la ministra Mato, crec que va ser el 2012 o així, diu que només es dona atenció urgent, no?, a les persones migrades i atenció primària i que segons en quins aspectes no, clar, que a Catalunya fem una desobediència.
Mm-hmm. O sigui, que des d'aleshores s'ha fet una desobediència pràctica, sí, d'aquesta directriu.
Sí, perquè no és cert que col·lapsin els serveis de salut. ¿Vale? La persona que pren un procés migratori és una persona jove amb capacitat d'emprendre, vale? I llavors la gent jove no acostuma a tenir malalties. Què passa? Que si és un col·lectiu, no? Pues que els seus hàbits alimentaris no perquè culturalment evidentment tenen certs trets, però bueno, en les condicions en les que viuen aquestes persones que vinen de fora, com que són més pobres, repercuteixen en el maneig de les patologies cròniques que poden desenvolupar. No ens ho plantegem igual. És un tema de pobresa, ¿vale? No és un tema d'immigració. Mm. L'immigrant que ve i que no té problemes de diners, pues no té problemes, saps? Vull dir, però jo no diria que és tant l'immigrant, sinó la situació de pobresa en la qual viuen alguns col·lectius d'altres països, no? I clar, no pots perdre de vista esa ruta migratòria. No és el mateix el que ve fent una diàspora travessant tota Àfrica i arriba, que el que ha vingut en un vol perquè ha tingut la capacitat, no?, d'estalviar els diners...
O el que arriba i ja té una xarxa aquí... El que...
O sigui, tot això s'ha de tenir en compte. Però això no és malaltia. Això són situacions que poden fer que aquesta persona malalteixi física o psíquicament. Però igual que jo.
Bueno, és la funció comunitària que deia
abans. Ja està, vull dir, clar que jo tinc que, quan faig una visita d'una persona immigrant, tinc que avaluar tot això, perquè no és el mateix, perquè a mi em dona informació, no? Has vingut sol? No. Has vingut sol? Sí. Tens família? No. Has vingut sol? Sí. Tens família? Sí. Dona i tres fills al Pakistan. Tot això és informació que jo tinc que conèixer, que a mi m'interessa. No m'interessa només fer una analítica, poner les vacunes, que també, eh? Però a mi el que m'interessa d'entrada és saber en quines condicions arriba aquesta persona, quin és el seu procés migratori, com s'enxarxa aquí, com s'enxarxa, quan venen amb nens és molt més fàcil perquè els nens s'han d'escolaritzar, i oferir que, bueno, pues que estem allà per el que necessiti, crear aquest vincle.
En tot cas, el de la dificultat ho deia també perquè m'imagino que hi ha una tasca extra, per exemple, per combatre la barrera idiomàtica, per exemple, en aquesta
mena de casos. No una tasca extra.
No sé si amb això si teniu prou recursos per abordar-ho.
Justets. Nosaltres tenim la figura de la mediadora cultural, que és una persona que parla, no?, i entén culturalment el que li passa a determinants nacionalitats. I tenim mediadora cultural d'urdu, d'àrab i de tagalo, que és la comunitat filipina. No la tenim cada dia. Jo, si tinc molta barrera idiomàtica amb una persona, ja intento citar-la el dimecres al matí, que és quan tinc el mediador, però és que potser jo treballa i no pot. Llavors, tenim recursos? Tenim suficients? Bueno, déjamelo dudar. La barrera idiomàtica, sí, clar, però és idiomàtica i és cultural. Tenim formació que ens pot ajudar, no?, a entendre segons quins processos, segons quines manifestacions, però el que sí tinc clar és que no es queda ningú sense atendre d'una manera o una altra.
Això t'anava a demanar, que al principi em feies una lectura més aviat positiva de la resistència veïnal en aquest barri, però no sé si al capdavall del dia et quedes sempre satisfeta d'aquesta funció social i comunitària que teòricament hauríeu de tenir, o si és recurrent la sensació de dir, ostres, estem picant ferro fred amb moltes coses i no ens escolten.
No, perquè, mira, la gent que treballa amb el Raval o és passió o no pots estar-hi. Llavors, la gent porta molts anys treballant, ¿vale? És raro, gent que vingui un any i tal. La gent que es queda és perquè hi creu fermament en el que està fent, a pesar de tot. I moltes vegades aquestes, no, barreres van més enllà, de lo que és el CAP. És una cosa molt, molt estructural. Molt estructurat.
Teniu problemes de personal, de renovació de personal?
Com a tot arreu. El sistema sanitari no està bullant, ni molt menys, ni a manca, sobretot ni a manca, perquè mira, ahir es van llicenciar vora 60 metgesses de família, aquí a Barcelona, la nostra unitat docent. Fa 2 mesos, 13 infermeres especialistes en atenció familiar i comunitària, que és on han de treballar, perquè és per lo que estan formades, i on donaran la millor atenció a la població. ¿Vale? Clar, no els hi fan contractes, llavors no n'hi ha falta de personal. Bueno, n'hi ha moments en els que tens gent que acaba, que podries contractar, i l'empresa no les contracta. Per tant, clar, és una cosa molt estructural.
És un problema bastant específic dels sanitaris de família i comunitaris, o és...
Sí, és més específic també perquè és que és molt llarg això. Organitzativament, també, pues igual que en tot, en el moment en el que estem, el moment històric que ens toca viure, l'atenció familiar i d'infermeria comunitària es tendeix a fragmentar. Vale, llavors apareixen dispositius que cobreixen funcions que podrien fer una infermera i una metgessa de família. Dispositius com el que diem els ESICs, els PADES, equips que només fan atenció domiciliària. No, tot això ho hem de fer amb el paradigma i la visió que tenen la metgessa, la infermera, l'administrativa i la treballadora social d'atenció primària. Però fan invents. Perquè suposo que el sistema sanitari català és molt particular i n'hi ha interessos, i llavors es reparteix d'alguna manera, no?, aquest pastís de paquets, però fragmentes tota l'atenció. Llavors, falta personal? Vale, potser sí, però el que falta és una organització que reforci el que és el tronc de l'atenció primària, que són metgesses, infermeres, administratives i treballadores socials. ¿Vale? La creació de noves figures. Bueno, pues a veure quan ho avaluen, perquè jo continuo tenint la mateixa feina, saps? Inclous coses, fan moltes coses sense sentit, des del despatx i des de dalt. Estan mal assessorats.
Sense escoltar els professionals.
Sense escoltar els professionals. Vull dir, jo formo part del Foro Català d'Atenció Primària i, escolta, contínuament estem intentant, no?, explicar la importància del funcionament d'una atenció primària que, no?, que resolgui les demandes de la població. Pues dona igual, tu. Parece que lo entienden, però no, no, no.
Escolti, per acabar, imagini's que la fan o alcaldessa de Barcelona o regidora de Salut, la deixo triar. Quines són les tres primeres mesures que, si de la nit al dia s'hi trobés, intentaria posar en pràctica?
Mira, si jo fos regidora de Salut, reorganitzaria l'atenció primària. Trauria tots aquests equipaments satèl·lits que han anat sortint, los ESICs. Te voy a decir más, inclús los CUAPs, els centres d'urgències d'atenció primària, treuria tota aquesta quantitat, dimensionaria quants professionals tinc treballant en aquests equips que han sortint com a bolets i els posaria a treballar com a metgesses i infermeres i administratives d'atenció primària.
Perquè no passa això, Anna?
No ho sé, per el repartiment del pastís, suposo, ¿vale? I perquè interessa, a lo millor, fragmentar, perquè no tenen aquest model holístic, humanístic, tenen un model biomèdic de tractar la malaltia. La malaltia, la gent va al CUAP, escolta'm, perquè no pot venir moltes vegades, perquè hem tancat a les 8 a l'equip, saps? I a lo millor no li va bé organitzativament pel seu horari laboral. ¿Vale? Los equipos de pediatria, però què vol dir que treus l'equip de pediatria de lo que és el centre d'atenció primària? ¿Esto qué es? O sigui, si nosaltres som professionals d'atenció familiar i comunitària, el nen forma part de la família. Pues tot això jo ho posaria. Ara bé, no hi cabem, vull dir, s'ha de dotar d'una infraestructura adequada a els equips perquè puguin tenir el personal suficient. A Barcelona és una locura.
O sigui, més equipaments i millors.
Més equipaments, millors, reorganitzar el sistema, sobretot tots aquests dispositius que han anat apareixent i reestructurar-ho com el que és el tronc de l'atenció primària i millorar les condicions laborals, claro.
Molt bé. Doncs, Antònia Raia, un plaer que hagi vingut a Santa Eulàlia. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Recordeu que ens podeu fer arribar els vostres comentaris i suggeriments a l'adreça de correu electrònic santaeulalia@vilaweb.cat. Gràcies per escoltar-nos.
Santa Eulàlia és un podcast de VilaWeb presentat per Ot Bou, amb Carles García al servei tècnic i a les veus, Maria Castanyer.